Benvinguts a l'Espai de Gats i Gossos que compartim en el dia d'avui amb la veterinària Rosa Sánchez, responsable de la clínica Manescalià Veterinari, situada doncs, ben a tocar de les instal·lacions de Ràdio Mollet, concretament al carrer Gallecs número 62. Podeu consultar els diferents serveis que ofereixen a través de la pàgina web. També som presents a diferents xarxes socials i, a més, nosaltres tenim la sort de comptar amb ells. Doncs...
I ambiental. Ambiental, pues, el que comentaves, no? Tot el que està a l'aire, no? Pol·lens, aques de la pols... Llavors, però primer fem la diferenciació entre ambiental i alimentària.
Comentaves, Rosa, cada vegada detectem allò més i amb més, no? Amb més antelació. Quines manifestacions acostuma a donar una al·lèrgia?
Doncs... normalment dona prurit, picor, és una de les, manifestacions més habituals. També pot donar, si és alimentària, doncs, però també podem trobar problemes digestius, diarrees, vòmits, això quan amb l'alimentari. Fins i tot, és curiós, de vegades tenim al·lèrgies alimentàries, el que ens donen són otitis, problemes de les orelles. Llavors, pot donar diverses sintomatologies, però les més freqüents és aquestes, diarrees, otitis, que no curen, que recidiven, i és perquè hi ha un problema de base d'al·lèrgia, i picors, pell vermella. A vegades el picor en el gos i en el gat no és que rasquin, es poden llepar, i veiem doncs, les potetes de color marronós perquè el gos constantment s'està llepant com netejant-se. I no és ben bé que s'estigui netejant, sinó que és que li pica.
Mm-hmm. Comentaves, vermelló, estem parlant de peluts. Normalment es dona en alguna zona concreta allò que es detecti?
Ho pots veure tot arreu, però a vegades el vermelló és tota la zona abdominal, que és on menys pèl hi ha, llavors d'aquí es veu molt millor, la zona de les ingles, les orelles, és molt normal, molt freqüent. Els ulls, conjuntivitis, que no... Ara trobem bastantes conjuntivitis a aquesta època, no?, de primavera, doncs perquè hi ha més pol·lens, van als ulls i llavors aquests ulls s'irriten, no? I moltes vegades és una conjuntivitis al·lèrgica.
Mm-hmm. Comentaves que diferencieu aquests dos grans grups, no? El que serien les alimentàries i les de tipus més ambiental, no?
Sí.
Quina mena de proves es fa per a determinar doncs, les al·lèrgies?
Doncs mira, per ara l'alimentària, la de l'aliment, es fa amb una dieta d'eliminació, que es diu. És a dir, hem de menjar durant 2 mesos un aliment especial. Es pot fer de 2 maneres, o bé un aliment que la seva composició siguin coses que mai ha provat l'animal a la seva vida, per tant s'ha de fer un estudi de tot el que ha pogut menjar. No és fàcil ara, perquè cada cop els aliments tenen coses més rares, els pinsos o les llaunes tenen, o fins i tot les xutxes, no? Estan fetes amb... cebú, no? Coses rares. Llavors és difícil trobar algú que no hagin menjat, però es pot fer. O bé amb proteïna hidrolitzada, que es diu. Que és que la proteïna es talla molt petita perquè no pugui arribar a fer la reacció al·lèrgica al cos. Llavors això s'ha de fer durant 2 mesos. No poden menjar res més que això. Si l'animal respon, és que és al·lèrgic. Si no respon, doncs probablement no és al·lèrgic.
Perquè bàsicament és a les proteïnes que les que generen aquesta al·lèrgia?
És més freqüent a les proteïnes, sí, és molt més freqüent. De totes maneres, en aquests casos s'hidrolitza tot, eh? Proteïnes i hidrats de carboni normalment estan tots hidrolitzats. Però les reaccions al·lèrgiques, sobretot per exemple en gats, la majoria és a la proteïna, més que altres components.
Ara que comentaves bé en aquests pinsos, aquestes llaunes, hi ha no? cada cop més varietat d'aliments.
Sí.
Trobar-ne també després una alternativa és més complicat?
Has de fer el hidrolitzat, perquè trobar proteïnes nobles, que es diu, o aliment nobel, que és a nivell que mai hagin menjat, doncs ens costa més. Es pot arribar a fer, però s'ha de fer un bon estudi previ de tot el que ha menjat. I cada cop costa més per això, perquè abans els aliments eren molt, molt bàsics. Tots tenien proteïna de pollastre, proteïna de bé o proteïna de vedella. No? Era, I ara, amb tots els pinsos nous, tots aquests nous moviments, doncs hi ha components més estranys dintre dels aliments, no?
Entenem que una vegada detectada l'al·lèrgia es tracta de modificar la dieta i en principi...
Sí.
Què és més comuna, l'al·lèrgia alimentària o l'ambiental?
L'ambiental.
Sí. Doncs anem a centrar-nos en l'ambiental, que dèiem allò que si coincideix amb aquesta època de l'any, doncs evidentment s'agreujaria. Quines serien les més comunes?
Doncs hi ha de... Aquí ja hi ha de molts tipus, eh? Vull dir, dintre d'ambiental diferenciem entre ambiental exter, que ens referim a tot el que són pol·lens, o interns, que ens referim a tot el que són àcars a la casa, àcars d'amagatzament, tot el que trobem dintre de l'ambient interior, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, sempre és molt important fer una visita prèvia, evidentment, veure que l'animal té sintomatologia compatible amb un problema d'al·lèrgia. Llavors, a partir d'aquí, el que es poden fer són proves d'al·lèrgia, igual que es fan en els humans.
I llavors, la sintomatologia seria aquestes picors, sí?
Sí, normalment sí. Pot donar pruripicó, que ja et dic que moltes vegades es demostra amb un excés de neteja, per dir-ho d'alguna manera, es llepa molt, però realment els hi pica. Podem tenir otitis, inflamació a la pell, a vegades es complica amb piodermes, amb infeccions a la pell, perquè aquesta pell, realment, les al·lèrgies no es curen, les al·lèrgies és algo que l'animal té pues, una deficiència amb la seva pell que fa que reaccioni a coses que no hauria de reaccionar, no?
De manera que els tractaments són més pal·liatius que no pas allò resolutius, no?
Normalment sí. L'únic que pot arribar a ser resolutiu és la immunoteràpia. Són vacunes. Vacunes personalitzades per cada pacient, perquè cada pacient amb les al·lèrgies és un món. No hi ha un protocol de dir, amb això, una setmana d'antibiòtic et cures. No. És un al·lèrgic, i un al·lèrgic l'hem de tractar molt individualitzat. Depèn del que sigui al·lèrgic, depèn de cada quan tingui la crisi, hi ha pacients que responen a un tractament, altres a un altre, i les vacunacions es fan individualitzades. Aquest pacient és al·lèrgic a això i a allò, doncs li fem una vacuna perquè no reaccioni ni a això ni a allò. Són tractaments molt llargs, des de les vacunes, com a persones, i és l'únic que és més curatiu, per dir-ho d'una manera, que fa que no reaccioni tant. La resta de tractaments el que intentem és pal·liar tota la sintomatologia.
Rosa, hem comentat que l'al·lèrgia més habitual és als pol·lens o als àcars. Si es tracta de pol·lens, que els haurem de tenir tancats a casa el màxim possible, pobres.
Clar, però és que això és molt complicat, perquè també necessiten sortir, socialitzar-se. En èpoques que hi ha pol·len, doncs han de sortir igual. Llavors és tractar, el que fem és intentar tractar perquè tingui el mínim de reacció possible. Hi ha molts tractaments, hi ha banys perquè si han sortit doncs el pol·len no estigui tan a sobre del seu cos, no? Acumulat al pelatge, tenim vitamines per reforçar tot el que és la barrera de la pell i després evidentment tractaments per evitar i parar la cascada que produeix tot el picor.
Hem d'augmentar, la higiene, pensava, no? Si ara aquest pol·len es posa allò, doncs, precisament en ser peluts, sí. Doncs queda més enganxada, entenem,
sí.
No?
Sí, moltes vegades, o part del tractament sempre, són banys, és banyar amb xampus especials, llavors, i treure, però a vegades és, mira, li piquen les potetes, doncs al tornar del passeig, doncs fem un petit bany amb els xampus aquests especials per evitar-li i treure-li aquest picor.
I si es tracta d'àcars, haurem d'augmentar la neteja a domicili, no? Entenem?
Sí. Aquests tenen l'al·lèrgia durant tot l'any, perquè els àcars les tenim tot l'any. tot i augmentant la neteja, evidentment, els fàquers estan, però hem de treure catifes, hem de intentar que no hi hagin pelutxos, i sí, intentar fer una neteja més sovint, doncs, de tots els seus gitets i tot el que pot fer un acúmul més dels fàquers de la pols.
Hi ha una predisposició genètica segons allò, doncs, l'individu, segons la raça, segons...
Hi ha races que tenen més incidència en els problemes d'al·lèrgia, són atòpics. Els bulldogs francesos, per exemple, els bulldogs són bastant al·lèrgics. Uh-huh. Hi ha altres, també, però potser és un dels més comuns i que hi ha un gran percentatge de gossos d'aquesta raça que tenen problemes d'aquest tipus.
En tot cas, Rosa, no ens ha d'estranyar, no?, que la nostra mascota tingui al·lèrgies. Comentaves allò, doncs, això, que cada vegada, doncs, detecteu més ràpid,
sí, sí.
No?
Sí, més ràpid, sí, més ràpid i amb més precisió, també. Clar, totes les proves d'al·lèrgia han millorat molt al llarg dels anys.
I que sapiguem, en tot cas, que sí que hi ha tractaments pal·liatius, sí. No curatius, però sí pal·liatius.
Sí, sí, i que val la pena fer-los perquè hem de donar, com sempre diem, no?, els nostres animals han de viure al màxim de temps, però amb una bona qualitat de vida, que és important.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, Rosa. Hem arribat a la fi de l'espai. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més en aquest espai de Gats i Gossos. I recordeu que Rosa Sánchez, professional de la veterinària, la trobareu a la clínica Manescalia Veterinaris del carrer Gallecs número 62. Moltíssimes gràcies, Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.
És un plaer.